Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Cinc minuts i arribarem a 9:15 del matí, un dia en el que ens volem preguntar si als hospitals catalans falten infermers i infermeres. I és que el Departament de Salut calcula que fins al 2030 se'n jubilaran unes 8.000. Això ha obligat a anar-les a buscar altres llocs, com per exemple altres comunitats autònomes. També s'està recuperant les infermeres i infermers que van marxar a l'estranger a treballar perquè els oferien millors condicions. Elles són les encarregades de posar les vacunes, com per exemple els 45.000 infants d'entre 5 i 11 anys que avui les poden començar a rebre. Moltes ho fan, basta dir-ho, en el seu temps lliure o doblant torns. Per parlar de tot plegat, avui parlem amb David Oliver, portaveu del Sindicat d'Infermeres SATSE a Catalunya. David Oliver, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dilluns el Departament de Salut va anunciar que començava a desprogramar operacions no urgents dels hospitals per deixar llits lliures a les unitats de cures intensives. Si li sembla bé, comencem parlant d'això, perquè la sisena onada ja està impactant d'alguna manera els hospitals catalans. Ho ha notat així el cos d'infermeria?
Sí, el cos d'infermeria i tot el personal que estem treballant en hospitals i a la primària, perquè no hem d'oblidar que la primària és el primer lloc on acudeix la gent quan té aquest diagnòstic de la Covid o per fer el diagnòstic de la Covid. Però finalment acaben d'ingressar als hospitals. Malauradament, sabeu tots, les dates estan pujant molt i això el que fa és tensionar aquest sistema on hi falten les infermeres, com molt bé deies a la introducció d'aquesta entrevista.
Per entendre-ho tot plegat, eh? Quina càrrega de feina tenen ara mateix les infermeres del país?
Bé, la veritat és que com que som els que som, el que fem és tensionar molt. Això ja fa molts anys que ve, des de fa 10 anys que vam tenir unes retallades per una crisi que nosaltres vam provocar i que va fer que moltes infermeres marxessin, com deies també, a l'estranger o abandonessin la feina. El que ens hem quedat aquí estem molt tensionats perquè hi ha molta i molta càrrega de feina, no només de la Covid, que ja sabeu també que mai ha afluixat massa, però els ingressos sempre han estat a l'hospital, amb el que això condiciona, i la resta de patologies que s'han deixat d'atendre i que s'han d'atendre, que són prioritàries també com processos oncològics o, per exemple, la salut mental. Tot això el que fa és tensionar aquest sistema perquè els que som estem esgotats, estem al límit, vull dir, tenim un estrès a nivell de psicològic i la veritat és que pensàvem que amb les vacunes la cosa aniria menys i la veritat no veiem al final i això ens preocupa molt perquè la veritat és que estem treballant al màxim i no sé fins on podrem arribar.
Perquè ara ens parlaves d'aquesta pressió diària amb la que treballeu els professionals de l'àmbit sanitari, però a part d'aquesta pressió diària, David, suposo que també teniu la pressió acumulada, aquesta de... Estan pujant els casos. Avui hem sabut que aquesta setmana, per exemple, arribarem als 30.000 casos de contagis de Covid setmanals. Això, sense comptar que és la variant Delta i, per tant, l'Omicron encara no ha arribat a ser extensa a casa nostra, però es preveu que així ho sigui després de Nadal. Teniu aquest ai-ai-ai?
Sí. De fet, l'hem tingut sempre perquè ja estem a la sisena onada. Per tant, són onades que ens van afectant cada vegada més, i no hi veiem al final i això és el que ens preocupa perquè, naturalment, la tensió és molt alta i quan sembla que pots guanyar, recuperar llista d'espera d'intervencions quirúrgiques, has de tornar a tancar per deixar llits lliures per la Covid, no? I per tant, això el que fa és tensionar molt el sistema. I bé, nosaltres, implicats com estem a infermeria per tirar endavant aquesta pandèmia, clar, ja gairebé aviat portarem 2 anys i la veritat no hi veiem solució. No veiem tampoc que augmentin les plantilles, no veiem que hi hagi una millora de les condicions laborals i la veritat és que el sistema està molt tensionat i no sé fins on podrem arribar.
A tot plegat, el Col·legi d'Infermers i Infermeres de Barcelona diu que com a mínim 600 col·legiats i col·legiades han deixat la feina sense explicar un motiu concret. El vostre sindicat heu notat aquesta situació? És a dir, teniu xifres similars?
Sí. La veritat és que hi ha gent que ha començat infermeria, que tenia moltes ganes, molta il·lusió, i quan s'ha vist realment el sistema, com treballa i en quines condicions, han optat per abandonar la professió perquè esgotats o no han pogut més, o les expectatives que tenien amb aquesta professió no han sigut les que realment es pensaven que seria, i això ha fet que hi hagués abandonament. Sí, nosaltres també ho hem notat.
Amb la pandèmia és cert que hem posat molts mitjans de comunicació al focus als hospitals, sobretot també quan parlem d'infermers, infermeres del país, i és per això que sovint oblidem de l'atenció primària, no? La porta d'entrada, de fet, dels ciutadans al sistema de salut. Quina és la situació del cos d'infermers als CAPs?
Doncs la mateixa que que els hospitals, i també no oblidem també les residències sociosanitàries, on l'infermeria ha sigut molt poca infermera, i per tant doncs el que fa és que les residències també treballin en unes condicions molt precàries. Vull dir que, de fet, és l'eslabó més feble de la cadena sanitària, i les residències i sociosanitàries doncs també estan patint. L'atenció primària, doncs, com pots comptar, és això, a la que pugen els casos, doncs tothom acudeix a l'atenció primària, i en allà doncs també som els que som. Som poca gent a nivell de totes les categories professionals, i per tant doncs l'atenció també és màxima. I bé, el que passa és que, com sempre, els treballadors doncs hem posat molt de la nostra part, i a nivell de convenis i de condicions laborals els polítics no estan per la mateixa funció. I això, la veritat, és que acaba cremant quan portes ja gairebé 2 anys al màxim i molt tensionats, com et deia.
Avui, com saps, David, comença la vacunació, de fet, als infants de Catalunya, aquests més de 45.000 infants que ja han demanat cita per vacunar-se. Serà una càrrega de feina extraordinària per als infermers, això?
Bé, serà la mateixa que venim fent des del desembre de l'any passat, per tant ja portem un any vacunant, i la veritat és que quan es va fer des del CatSalut una crida perquè s'apuntessin doncs infermers i infermeres per vacunar, doncs la llista va sobrepassar les expectatives, i per tant som molts que estem vacunant, molta gent que està en llista d'espera per si cal, i per tant nosaltres estem implicats amb totes les franges d'edat, i així ho hem demostrat, i nosaltres vacuna que arriba, vacuna que posem, per tant no hi ha problema per això. La gent seguirà vacunant-se, la mainada doncs també es podrà vacunar, i és l'única solució que hi ha per minimitzar els riscos d'aquesta pandèmia, no? Per tant, nosaltres, infermeria, sempre hem estat al costat de la població amb el tema de les vacunes, i per tant doncs les franges d'edat que hi hagi, doncs nosaltres els vacunarem per descomptat.
Ara que parlàvem de la vacunació infantil, però si sumem l'adulta, no sé fins a quin punt l'exigència del passaport Covid per entrar a bars i restaurants, a gimnasos, a discoteques, a l'oci nocturn, a les residències de gent gran, ha reactivat fins a cert punt la vacunació. Ho esteu notant, això?
Sí, tant, sens dubte, sí. La veritat és que, per exemple, el mes de setembre d'aquest any doncs van baixar moltíssim la demanda de vacunes, i inclús es van tancar a molts llocs de vacunació poblacional perquè no feia falta, perquè és que hi havia poquíssima demanda. I un cop doncs s'ha demanat aquest passaport Covid, doncs la veritat és que la gent ha anat a... Cosa que també ens sap molt de greu, no? Perquè ho hem comentat amb companys, de que fins que no t'ho demanen, no t'obliguen per anar doncs al restaurant o per anar a discoteques, doncs la gent no es vacuna, no? També és un argument una mica pobre per part de la gent que no es volia vacunar doncs abans, no? I bé, sí, s'ha notat que hi ha hagut un increment. De fet, s'estan obrint nous centres, i per tant això vol dir que hi ha més demanda.
De fet, parlant de centres i de punts massius de vacunació, fa unes setmanes a La Maquinista hi va haver aquelles agressions contra les infermeres d'aquell punt de vacunació perquè s'havien acabat les dosis. No sé si noteu poca valoració per part de la societat cap a la feina dels infermers.
Bé, en general no. De fet, nosaltres sempre hem estat, abans de la Covid també, una de les professions més respectades, però el que sí que hem notat molt és aquesta pressió que tenim per part d'agressions, no? Han augmentat molt el nombre d'agressions a professionals d'infermeria, no només en aquest cas concret de La Maquinista, sinó a nivell de la gent doncs quan acudeix al CAPS o quan no pot assistir doncs amb alguna cosa als hospitals. La veritat és que hi ha molta tensió social, i malauradament doncs acaba repercutint en companys que estan agredits, no? De crits, físicament, a vegades també, i això doncs és una de les coses que ens preocupa, perquè tampoc els polítics hi posen remei. I realment sí, el nivell d'agressions denunciades per part de companys infermers, metges, doncs s'ha vist augmentat per això, perquè hi ha molta tensió social, eh? I això ens preocupa, naturalment, molt.
Estem avui parlant en aquest programa al matí a Ràdio Estel amb el portaveu del Sindicat d'Infermeres SACE a Catalunya, el senyor David Oliver. Senyor Oliver, en un reportatge a La Vanguardia, el Departament de Salut calcula que en menys de 10 anys, el 2030, de fet, faltaran unes 8.000 infermeres i infermers només per cobrir les jubilacions. El sector està preparat per afrontar aquesta situació?
No, i no serà perquè no ho hem dit vegades. Nosaltres ja comento que fa 10 anys que estem dient que falta infermeria, que no hi ha prou bones condicions laborals per motivar la gent a que estudiï infermeria, i per tant el que fa és aquesta mancança. Però és que no només això, és que nosaltres estem en els ràtios més baixos de països europeus en quant a infermeria per milers d'habitants. Heu de tenir en compte que nosaltres tenim una mitjana de 5 infermeres per 1.000 habitants, quan països de la Unió Europea en tenen 10 i 12, i la mitjana doncs és de 9 infermeres per 1.000 habitants. Per tant, per arribar a això ja necessitaríem a nivell de Catalunya unes 20.000 infermeres, més aquestes que comentes que jubilaran, doncs això creurà un dèficit que no ens anima gaire a estar molt positius i, per tant, ens preocupa molt el tema. I ja repeteixo, no és que no ho sàpiguen, perquè això ja es veia venir i així estem, no? I, per tant, és una de les coses més que ens preocupa per poder afrontar el poder tractar la salut de la població com es mereix, que és en condicions dignes.
De fet, senyor Oliver, si no m'equivoco, en diferents reportatges també s'ha anunciat que a causa d'aquesta falta d'infermers i infermeres al país han arribat fins a 800 infermers i infermeres d'altres comunitats autònomes, com per exemple Andalusia, casa nostra, i gràcies als sindicats han pogut aconseguir fins i tot feina. Com funciona tot plegat?
Bé, doncs la gent, naturalment, si no té feina en una comunitat autònoma, doncs va buscar feina allà on realment es demana, no? Aquí, per sort, mentre es mantinguin doncs, l'increment, diguéssim, per la Covid, es podran doncs, seguir contractant gent i, per tant, nosaltres agraïm que la gent ens vingui a donar un cop de mà perquè la veritat és, com comentava, el necessitem. Per tant, mentre es mantinguin el fons Covid, doncs seguirem podent contractar i mantenir les condicions que tenim ara. Però el debat no seria aquest, sinó que el debat seria de cara no anar tapant forats, com és el cas aquest, sinó que seria fer una bona previsió i realment millorar les condicions laborals dels infermers i infermeres de Catalunya.
El fet també és que alguns hospitals catalans han anat a buscar infermeres que van marxar a l'estranger perquè aquí no troben feina. Això s'ha comentat, es va comentant durant fa molts anys, com ens deia el mateix senyor Oliver, i els oferien pitjors condicions laborals i ja sou aquí a casa nostra. Per fer-les venir els proposen molt bones condicions. Això pot provocar diferències salarials amb infermers i infermeres que no han marxat i que s'han quedat a treballar a casa nostra?
Sí, el que passa és que, esclar, això no va així. És a dir, les condicions laborals les tenim marcades per conveni, tothom, la sanitat pública de l'ICS, la sanitat concertada del Siscat, les privades, tots tenim uns convenis que ens lliguen a unes condicions laborals doncs, de sou, d'hores de treball, i per tant doncs, no és que uns puguin cobrar més, l'altre menys. Això no és un equip de futbol. Per tant, aquí el que s'ha de fer és millorar les condicions de tots, dels que estem aquí, dels que han de venir, i això, si no s'aconsegueix, doncs seguirà gent d'aquí que plegarà i gent de l'estranger que es quedarà a l'estranger perquè les condicions allà són molt millors de sou i de condicions laborals.
De fet, des del mateix Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona, calculant que el 16% dels contractes d'infermers de la sanitat pública catalana són precaris. En precaris, què es vol dir? Què és el que falta a la infermeria?
Doncs mira, per exemple, hi ha moltíssima gent que no està treballant al 100% de la jornada i això ens sobta molt perquè diguem que falten infermeres, però en canvi hi ha un volum d'infermeres doncs, que no treballen al 100%. Em refereixo que no fan una jornada completa.
Estem parlant ara en època de pandèmia, eh?
Sí. Estic parlant de sempre. Sempre ha estat així.
Ui, em sembla que hem perdut el senyor David Oliver. L'intentem recuperar el més ràpid possible. 53 minuts gairebé que passen de les 9 de les 9, no, de les 8 del matí. Avui estem parlant amb el senyor David Oliver, portaveu del Sindicat d'Infermeres SATSE a Catalunya, que ara mateix ens estava explicant doncs, què vol dir aquests contractes precaris per tot el sector de la infermeria a casa nostra. Em sembla que ja el tenim amb nosaltres, senyor Oliver. Bon dia de nou.
Sí. Sí, disculpeu. Bon dia. Sí, us comentava això, no? Doncs que tenim infermeres que no estan treballant al 100% i, per tant, doncs, ens sobta molt que encara aquestes alçades de que falta personal, doncs encara hi hagi gent doncs, amb contractes en precari que no arriben al 100% de la jornada laboral o que, a més, doncs, estan amb això, no? Contractes d'una setmana, d'un mes com a molt, i, per tant, les condicions que ells tenen laborals són molt pitjors de la resta. I això el que fa és desencoratjar la gent doncs, que comença per a infermeria i fa que la gent no vulgui continuar amb aquesta professió.
Esclar, què es pot... Clar, dient això, em pregunto, no?, què es pot fer per fer més interessant o no sé com dir-ho, més atractiu l'ofici de cara als joves que s'hi vulguin dedicar, perquè, esclar, amb aquestes xifres, per molt que una persona vulgui ser infermera, no sé si està pensant, no sé si dedicar-me a això amb aquestes coses que està dient el senyor Oliver, no?
No, és que és així, eh? Vull dir, no hi ha res que sigui inventat. Per tant, la situació és aquesta. Jo us agraeixo que hi poseu el focus perquè la veritat és que a vegades molta gent doncs, desconeix això, no? Doncs bé, està claríssim. El que seria és recuperar el que tenen sobre la taula els polítics i la conselleria. Doncs unes millores realment com cal, no? De sou, una dignitat en la feina. No només recuperar el que hem perdut amb les retallades de sou, sinó també doncs bé, tot el que s'ha de millorar en quant a condicions, posar-los doncs, a nivell europeu, perquè els sous doncs, són molt diferents aquí que a la resta de països europeus. i, per tant, doncs, les condicions laborals han de ser dignes. Això farà, doncs, que sigui atractiu treballar i que, doncs, la gent segueixi fent volem fer d'infermera, que sortim de les universitats d'infermeria, i que la gent, doncs, que es mereix jubilar-se, doncs, es pugui jubilar, i que les noves, doncs, infermeres, doncs, treballin en condicions com cal, no? Això és l'única solució que hi ha, és a dir, negociar uns convenis dignes i a partir d'aquí, doncs, si les condicions laborals són bones, doncs la gent estudiarà infermeria i a part treballarà, diguéssim, no com ara molt tensionat, sinó amb molt, molt més relaxadament i com s'ha de treballar, no? No amb una pressió assistencial molt difícil d'aguantar.
Senyor Oliver, si tornem a posar el focus sobre la pandèmia, que és inevitable aquests dies, ahir la mateixa portaveu del govern, Patrícia Plaja, assegurava que el govern descarta aplicar noves restriccions per aquest Nadal. Tot i això, dèiem, aquesta setmana s'estima que arribem als 30.000 contagis amb la variant Delta, a l'espera que arribi la variant Omicron, que fins i tot serà més contagiosa. Creu que és bona decisió no aplicar noves restriccions?
No, nosaltres professionals sempre hem estat a favor de les restriccions. El que passa és que també entenem que l'equilibri entre la societat i l'economia i la sanitat, doncs, és complicada i mai ens havia vingut un problema, doncs, que realment fos això, no? Que si hi ha restriccions, doncs, l'economia pateix i la veritat és que això, aquest equilibri, costa de mantenir-lo. Però nosaltres, els professionals, sempre hem estat a favor, doncs, de que com menys contactes socials i com menys interacció social, menys risc, i per tant, doncs, això és una bona cosa. Entenent, com dic, que s'ha de fer aquest equilibri social, econòmic i de salut.
Li preguntava perquè la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Creywinkel, va explicar dilluns que els centres d'atenció primària i els hospitals s'han d'evitar les reunions presencials i que s'han reforçat les normes internes per evitar contagis, sobretot als espais comuns. No sé si des d'aquest punt de vista considera contradictori que els professionals sanitaris hagin de seguir aquestes mesures, però el govern descarti aplicar noves mesures per frenar aquests contagis.
Sí, és el que te comentava. Clar, això que volen aplicar o que s'aplica no té un cost econòmic. A nivell de tancar, doncs, discoteques, restaurants i així, doncs això sí que té un cost econòmic i, per tant, aquí som més prudents. És una mica el que hi ha políticament, no? Que s'ha d'anar fent una mica la viu-viu, que diguem, és a dir, mantenir una cosa i l'altra, i si a vegades es peca d'incoherència, i nosaltres el que voldríem és això, no? Que hi hagués menys interacció, menys contagis, i per tant, doncs, baixés la pressió assistencial que patim a tots els àmbits.
Esclar, ara parlàvem políticament, però socialment, senyor Oliver, consideren que des de la societat s'estan complint aquestes mesures o no?
Bé, com tot, hi haurà gent que sí, molt estrictes, i d'altres, doncs, que no.
Preguntat d'una altra manera, ens hem relaxat massa?
Bé, les dades eren bones i, per tant, més que relaxar, la gent és que comença a estar tipa també, no? No només nosaltres els professionals, sinó també la societat d'haver de restringir tant, doncs, l'activitat que es feia abans de la pandèmia. Entenem aquest esgotament, però, naturalment, quan acaba afectant, doncs, amb uns professionals molt concrets i amb un sistema sanitari ja està molt tensionat i que el que fa, repeteixo, no només és la Covid, sinó totes les patologies que queden pendents, les llistes d'espera que augmenten per intervencions, tot això el que fa, doncs, és que tinguem un nivell de salut molt baix i que estem perdent, doncs, una de les coses que teníem, que era un sistema sanitari molt, molt punter a nivell d'Europa. I la veritat és que això, que és una cosa tan senzilla com mantenir la distància social, el rentat de mans, les mascaretes, tot plegat, doncs, el que fa és que perdem, doncs, aquest nivell de salut que teníem, no només de la Covid, sinó de tota la resta de patologies que, malauradament, estan aflorant.
Per tant, entenc que vostès també entenen des del SATSE que es repetirà la situació que vam viure l'any passat, que vam obrir totes les portes per Nadal i després de festes vam patir una onada més forta.
Tant de bo no fos així, però la veritat és que les estadístiques van cap a aquest costat i, per tant, doncs, els números segueixen augmentant, la pressió hi és, amb una sisena onada, i no descartem una setena o una vuitena, malauradament.
Parlàvem de restriccions des del punt de vista de la ciutadania, des d'aquest punt de vista que ens ha relaxat a tots, que hem tingut tots una sensació més de seguretat, segurament a causa de la vacunació. Però ara mateix, quan sortim al carrer, el ciutadà de peu, el ciutadà normal, el que no entén de medicina, no entenem de medicina, malgrat aquest any i mig, gairebé 2 anys de pandèmia, què és el que hem de fer per estar segurs davant la variant Omicron a casa nostra a dia d'avui?
Doncs el mateix que vam fer amb la primera onada, és a dir, la distància social, rentat de mans, disminuir les interaccions socials i, per tant, doncs, evitar el risc de contagi. L'Omicron és una variant molt contagiosa i la veritat, doncs, és que estem a nivell de quan estàvem amb el virus de el coronavirus de Wuhan o el Delta i, per tant, doncs, sempre hem de tenir les precaucions per evitar, doncs, bé, tenir la malaltia. No tot és com sembla o com la gent diu, com un constipat, sinó que hi ha, malauradament, doncs, gent que ha d'estar ingressada, gent que està a l'UCI i gent que també torna a augmentar el nombre de morts, no oblidem.
Parlàvem de totes aquestes restriccions amb el senyor Oliver, de com afecta la pandèmia als hospitals, no només pels casos que arriben i que van cap a les UCI, cap a aquestes hospitalitzacions i que s'atura tot plegat el sistema sanitari, que no només afecta els malalts de Covid, sinó altres patologies que queden a l'espera de les seves operacions, de les seves visites, etcètera, etcètera, etcètera. I a tot plegat s'hi ha de sumar, també ens ho explicava el senyor Oliver, aquests contractes precaris des de la sanitat pública cap al cos d'infermeria. No sé si d'alguna manera, senyor Oliver, estan negociant amb el Departament de Salut millorar aquestes condicions laborals i salarials.
Bé, actualment s'està negociant el conveni de la sanitat concertada, dels hospitals comarcals, per entendre, del Siscat, i per tant, doncs, el que passa és que no es tanca res, les propostes que fan els sindicats, doncs bé, no s'implica i no es fa un nou conveni. Hi ha un altre conveni, que és el de l'Institut Català de Salut, que porta més de 10 anys caducat, i per tant les condicions laborals que treballem els infermers i tots els professionals d'hospitals i de primària de l'Institut Català de Salut, doncs són unes condicions que es van signar fa 10 anys i, per tant, amb el que ha canviat la infermeria i la medicina en 10 anys, doncs ens trobem atrapats amb aquestes condicions i no hi ha intenció per part de l'Institut Català de Salut ni del Siscat, com dic, en millorar les condicions i, per tant, això ens preocupa molt i agraïm, això sí, als mitjans de comunicació com vosaltres que posem el focus d'atenció perquè és molt important, perquè, el que repeteixo, si no hi ha infermeres, no hi haurà sanitat, no us podrem cuidar. I, a més, doncs, el que farà, si no tenim unes condicions laborals, és que la gent abandoni la professió o opti per un altre tipus de carrera. I, per tant, això es preocupa molt i veig que els polítics, doncs, miren cap a l'altre costat quan els hi posem aquestes propostes sobre la taula.
2 minuts que passen de les 9 del matí. Portaveu del Sindicat d'Infermeres SATSEA Catalunya, David Oliver, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al matí a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Una abraçada, gràcies, que vagi bé.
Com dèiem, passant 2 minuts ara mateix de les 9 del matí, publicitat i en tornar, temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel, amb Eva Pomares, Enric Sierra i Jordi Barbeta.
Ràdio Estel.